Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com
bon
estàs? Dia.
Molt bé, vosaltres?
Mira, aquí passant aquesta caloreta que fa... Aquí és agradable, l'aire condicionat s'està bé. Durant tota aquesta temporada hem après a mirar l'art amb uns altres ulls, hem fet una cosa d'entrada poc radiofònica, que és explicar pintura per la ràdio, un mitjà que no es veu, sinó que s'acostuma a sentir.
Sí, ens hem amarat de la teva manera de fer, hem parlat de pràcticament tots els moviments pictòrics, hem conegut històries turmentades d'alguns dels pintors més importants i, sobretot, ens ho han passat
sí,
de conya.
Sí, molt bé, molt bé.
Molt
I avui
bé.
Volem fer un rànquing de les 5 obres que més t'ha agradat, en aquest cas, a tu, Artur.
Molt bé.
Espai. Comencem pel top 5, el primer.
En el número 5, el Guernica, de Pablo Picasso.
És un quadre impactant, és la icona, la gran icona del segle XX.
Sens dubte. Aquest quadre, si haguéssim d'explicar només el segle XX, possiblement amb aquest quadre el podríem explicar, perquè, a més, és el segle on hi han hagut més guerres i més desgràcia, i per tant, ho explica d'una forma, a més, com deies, icònica, i que només quan estàs allà i quan coneixes una mica la història, el que va passar, com Picasso va rebre aquesta notícia i com va voler fer aquest mural, que és un crit, que és una denúncia. Una denúncia contra la barbàrie de la ignorància, contra la barbàrie de la ignomínia, contra tot això que hauríem d'aturar, que són les guerres.
I tu vas conèixer un dels supervivents del Guernica, i per tant això suposo que et va donar una altra dimensió a l'hora de tornar a remirar aquest quadre, no?
Mira, aquest és un quadre que jo havia vist moltes vegades ja des de petit, quan estava a Casa del Buen Retiro a Madrid, i després ja en el Reina Sofia, però no el vaig entendre fins que no vaig conèixer aquest supervivent, que em va explicar tot.
És un quadre que el que explica al final és el caos, el que queda potser després d'un bombardeig.
Sí.
És una sensació, no?, de desordre, de guerra.
És un quadre
que
té aquest punt. Primerament ja està fet amb grisalla, que no és una casualitat. Ell va rebre aquesta notícia a través dels diaris a París, i per tant té aquest element de blanc i negre. I després és un quadre que el que condensa l'horror del que significa una petita població, quan hi vas al País Basc, arrasada per les tropes feixistes, d'aquesta forma tan cruenta, i a més amb aquests avions que no només tiraven les bombes, sinó que es dedicaven a anar disparant a la gent que es tirava al riu. És a dir, que és brutal, és l'infern.
Aquesta obra hauria d'estar a qualsevol llista d'obres icòniques, en qualsevol llista que es fes on sigui, no?
Mira, Mercè, a mi l'art no m'agrada mai barrejar-lo amb la política, ni amb segons quins temes històrics, però aquí faríem una excepció, perquè és una manera també d'explicar una època, un temps, i sobretot d'intentar que no succeeixi
repeteixi.
Més.
És aquell quadre que tothom té al cap, on es veuen cossos, parts d'un cos, animals...
Sí, la bombeta aquella, que és com un gran ull, que és com un gran ull, la mare que té el nen que plora, el cavall amb la llengua fora...
Les boques obertes.
Horrorós.
Són quadres que la gent pot consultar a través del Twitter, també els penjarem per si algú que els vol veure. Anem al número 4.
En el número 4, escapant de la crítica, Pere Borrell del Caso. Train is rolling all along the homeward way. All my hopes are overrun. All my dreams have gone away.
Aquí ens hem d'imaginar un nen, un marc d'un quadre, i aquest nen que vol sortir.
Has vist que és un nen que té els ulls així com molt...
Oberts.
Sí, molt oberts. Té una malaltia als ulls. I aquest és un quadre que és d'un pintor que no és molt conegut. Pere Borrell del Caso no estaria en el cànon dels pintors catalans més importants. Però fixeu-vos que quan es va fer la història de l'art català d'edició 62, que és una obra, és com la Bíblia de l'art català, la imatge que es va triar va ser aquesta. Perquè és un quadre molt, també molt icònic, molt bonic, en el que veiem aquest nen que intenta sortir del marc, que és aquest joc que fa el pintor irònic d'intentar escapar dels crítics, escapar de la crítica, no?
En vam parlar en la secció de metapintura, no?
Sí, en aquesta secció el vam treure, i és un quadre que ha estat en moltíssimes exposicions. Va estar una exposició a Washington, al Japó, ha viatjat a tot arreu. El quadre, a més, no es pot veure d'una manera fàcil perquè és propietat del Banc d'Espanya, i per tant has de demanar per anar-lo a veure.
Has de demanar permís?
Sí, sí, no és un quadre que estigui exposat en un museu públic. Per tant, cada vegada que el veus...
Això passa, hi ha quadres que no...
Que no els pots veure com el Guernica, que vas al Reina Sofia i el veus. Aquest quadre, a més, és el que es diu en francès un trompe-l'œil, per enganyar l'ull. En castellà és el terme tècnic és trampantojo.
Que és l'únic allò que fa el Gioconda, que sempre et mira, o no?
No, és una búsqueda de la tridimensionalitat dins de la...
Aquest surt del
quadre. Sí, és com si sortís del quadre. Juga amb l'ull, no? Busca una dimensió que la pintura no té, que és la dimensió tridimensional. Aquest és el típic cas d'un pintor que està bé, que fa retrats, que és bastant bo dins del realisme, però que un dia li surt una obra mestra. Això passa a vegades amb escriptors o amb grans artistes. Tens un moment genial i no torna a passar més.
Però aquí el tenim, el cas de Pere Borrell,
Del Caso.
És un quadre, a mi m'agrada molt aquest quadre, sí, sí. El
tenies
nen, per com
clar,
és, per la camisa...
Sí, tenies clar de posar-lo?
Sí, perquè és un quadre que m'agrada, que em fascina, que trobo que té aquesta originalitat i pot estar en la llista dels 5. Podien estar altres, això és molt subjectiu, però sí, m'agrada posar-lo.
Estem fent un rànquing.
El top 5 de l'Artur Ramon.
I ara anem al número 3.
En el número 3, la gran onada de Kanagawa, de Katsushita Hokusai. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sand.
Anem a un altre rotllo, una altra història, eh? Una gran onada. Un quadre que jo diria que és de les imatges més reproduïdes que hi ha ara mateix, no?
És unes imatges més reproduïdes de l'art oriental a Occident. És, no, en aquest cas no és un quadre, és un gravat fet amb la tècnica de la xilografia, és a dir, és un gravat sobre fusta, i d'aquest grandíssim artista que es diu Hiroshige, del qual ara hi ha una mostra en el British Museum, I que ara vinc de Londres i no l'he pogut veure, perquè amb aquests temes de la globalització i de tot això, doncs ho has de reservar amb tant temps. Si això ja no és així com abans.
A veure, explica'l.
Que no se'n va ocórrer...
Pitjor que els aeroports, això?
És pitjor, sí. Ara les exposicions són pitjor que els aeroports. O són el mateix. És aquesta massificació...
Ho has de demanar tot amb molta antelació.
Tu no pots anar passejant i dius, no. Ara vaig a veure l'Hiroshige.
Et fan fora.
No pots.
Passa,
no.
Jo m'he trobat amb museus que et fan fora. Diu, vagi tirant,
sí,
senyor.
Sí, perquè no ho has reservat.
Que he arribat.
Tot ho has de reservar, o sigui, es perd l'element d'improvisació. I això, per un que viatja, per un que no es considera turista, sinó que viatja, doncs és horrorós, perquè tot ho has de fer en un mes, i en un mes no sé si veuré l'Hiroshige el dia tal o el dia qual.
I a més que la gent va als museus, però a vegades sabem què hi anem a fer o no?
Aquest és el gran problema.
Sí, a
però
fer,
queda bé, tu
a
vas
fer
de viatge,
la foto.
Doncs vaig a
París, anem a fer la foto.
Anirem al Louvre.
Sí.
Oh, més a l'Orsay.
Sí. Jo tinc un amic, ara fotògraf, que està fent tot de fotos de gent fent-se selfies al Louvre, per exemple, i no veient el...
I no veient les obres.
Però anant a aquesta obra en concret, que és
també
molt icònica.
També es pot fer.
Sí, clar, pots fer-ho.
Vas a fer el turista.
Bueno, és una manera...
És aquella cosa de dir, hi he estat i ho he vist.
Clar, sí.
Tot i que sigui a través de la pantalla,
bé,
que
si
encara
no
és més trist.
Si tu no t'enganyes.
Sí.
És el
si
món
dius,
d'avui.
No, he anat a veure... No, tu no has anat a veure res, tu has anat a fer-te una fotografia i ja està, no?
Exacte. És el món d'avui. Aquesta obra d'Hiroshige és molt icònica perquè ell la fa el 1830 i a partir dels 60-70, amb aquesta tècnica de reproducció, que és el gravat, la xilografia, arriben més de 1.000 còpies a Europa i es converteix en la gran imatge, aquesta gran onada de 15 metres, que just en el punt d'inflexió de la onada l'artista ens col·loca el Mont Fuji, que forma part d'aquestes 36 vistes del Mont Fuji.
El que es veu petit com...
Que és fantàstic.
Una mala cosa,
I la barqueta petita, i és aquesta cosa d'immensitat. Jo sempre, una de les... Jo a vegades tinc un mal son, que és que estic a la platja, doncs, amb un, no sé, fent paddle surf o nedant, és igual.
Sí.
I de repent ve un transatlàntic.
Què dius ara?
Sí, sí. De repent ve un vaixell.
Això ho somies?
Això ho he somiat moltes vegades. I és un malson horrorós. I això és el que passa en aquest gravat d'Hiroshige, que és la immensitat del mar, de l'oceà, amb la petitesa de la barqueta, amb la petitesa de l'ésser humà.
I el detall, perquè està pintant una onada...
Amb l'espuma, amb l'escuma...
Però la pinta amb un detall tan petit...
És increïble. I després és molt bonic, aquí no ho veiem, perquè són fotocòpies, però el blau és intensíssim. És intensíssim, és meravellós, és un artista fantàstic i qui pugui que reservi i vagi a veure aquesta expo al British Museum.
Arribem a les primeres posicions.
En el número 2, el gronxador, Jean-Honoré Fragonard.
En aquest quadre veiem una dona amb un vestit rosa que es gronxa amb molta suavitat, tranquil·lament, mentre un home amagat entre els matolls miraria sota les faldilles, jo m'atreviria a dir.
Aquest és la picardia. Aquest quadre l'he portat perquè dins de la secció hem parlat bastant de l'erotisme, en tant que és un dels grans eixos de la pintura,
de l'art en general. Sense erotisme no estaríem parlant d'això.
Exacte, i per tant, potser el que millor explica punt eròtic i molt subtil, sobretot en el moment que es pinta, que és el 1767, que és en ple moment del rococó, és Fragonard. I el que m'agrada molt són dues coses. Una, el títol, que en francès no és el columpi, no és el gronxador, sinó que és l'azar del gronxador, és a dir, el moment aquest de l'azar, i després
l'aire,
no? I l'instant. Això està passant en un instant molt concret.
És una fotografia, és veritat.
És una fotografia, i a més, nosaltres estem veient a través d'aquest jove que just en el moment àlgid del columpio seria com amb l'onada de Hokusai, veu alguna cosa que nosaltres no veiem.
I el boier, també.
I a més, el que gronxa en la noia és el seu marit, és un home vell, i per tant és aquest joc de l'adulteri que en el segle XVIII estava ben vist.
Ja n'havíem parlat també amb el quadre de Susana i els vells.
Exacte. La diferència d'edat, no? També.
La diferència d'edat.
Com ha estat representada en l'art, i en canvi a la societat ho hem amagat.
Doncs tots aquests temes que hem tractat durant tot l'any, doncs crec que queden molt ben condensats amb aquest quadre que està també a Londres, està a la Wallace Collection, i que és una meravella, és un dels grans quadres de Fragonard i de l'art en general.
I ara sí, arribem a la primera posició.
I en el número 1... Sant Jeroni Penitent, de Caravaggio.
És un quadre que m'esperava.
Aquest és el teu, aquest és el teu.
Aquest no podia ser un altre.
Seria aquest, Sant Jeroni Penitent de Caravaggio, que es troba a Montserrat.
I que el vam anar a veure.
I tant.
Amb oients, amb 30 oients que vam anar.
I per això l'he portat, perquè el vam veure.
I vam conèixer el pare Laplana,
el vam veure en directe, vam explicar la història tan bonica que hi ha al darrere. Caravaggio ha sortit molt, és l'artista que ha sortit més en tota aquesta secció. Per tant, era un tribut a Caravaggio, i quina millor manera de fer-ho que amb l'únic Caravaggio que tenim a Catalunya, i un dels quatre que hi ha a Espanya, que com sabem va arribar aquí per atzar, perquè el va comprar el pare Ubach el 1915.
Història rocambolesca.
Perquè li agradava el sant, li agradava perquè era Sant Jeroni, i després es va acabar sent un Caravaggio. Aquestes històries meravelloses, de quasi literàries, però que moltes vegades la realitat supera la ficció.
I tu vas organitzar unes xerrades i una...
Vam organitzar un congrés a principis de juny.
Sobre aquest quadre.
Sobre aquest quadre, només aquest
quadre. Quants dies va durar, allò?
Dos dies.
Dos dies parlant de...
Sis ponències.
Només aquest quadre.
Com és un congrés de dos dies parlant d'un quadre?
Doncs és meravellós. és el millor que et pot passar.
Però em vas dir...
Però hi ha coses noves per parlar.
Això, aquí.
Moltes, moltes.
Perquè, clar... Hem arribat a conclusions que aviat explicarem.
Sí, en un llibre.
Però encara no has dit res d'això.
No, és una mica sorpresa, però...
O una coseta.
Doncs, per exemple, es va poder saber temes tècnics de com està pintat el quadre a través d'estudis que s'han fet recentment. La preparació del quadre no és l'habitual de Caravaggio. El quadre està pintat d'una manera una mica pinzellades com impressionistes.
Però és que és Caravaggio, eh?
Sí, sí, no. Ara va a Milà, ara va a Milà amb una mostra importantíssima el mes de setembre.
Ai, no tornaran a trossos.
No. No hi ha cap dubte.
No toquem les coses.
No hi ha cap dubte, però...
Que ja està bé a Montserrat, home.
Però fixa't, un quadre és un món condensat en el fons, no? Llavors, poder estar 2 dies parlant d'aquest món... Vaja, jo em passaria la vida parlant d'això, no? 2 dies. No hi ha res millor que l'art. És el gran antídot de la
passió,
solitud.
Artur, i que la passió, Artur,
i que la passió. Sí, tu hi poses una passió amb l'art i molta gent ens deia, diu, i molta gent m'ho diu, el de l'art és una cosa que no m'havia interessat mai com m'ha interessat ara. I dic, saps per què? Dic, perquè hi posa passió.
És que sense passió no hi ha res. Hi ha dos eixos fonamentals, jo crec. Un és la curiositat i l'altre és la passió. Són els motors que ens mantenen vius.
I aquest estiu què? Tocarà rondar per museus o descansaràs?
No, aquest estiu descansaré i no penso fer pràcticament res més que descansar.
Has voltat molt, aquest any?
Aquest any sí, ha sigut una mica intens, però molt, molt bé tot. I m'ha agradat molt estar aquí amb vosaltres, he après molt, m'ho he passat molt bé.
Nosaltres hem après, sí que
Nosaltres hem après.
I hem après que ens queda molt per aprendre, que això és fantàstic.
Però jo he après d'aquest món de la ràdio i d'explicar l'art per la ràdio, que això sí que és fantàstic.
I ho seguirem fent.
Quan vulgueu.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Artur.
Per comptar amb nosaltres i per explicar-nos tan bé com ho expliques el món de l'art, que és un món que a vegades distant, i que el que intentem també en aquest programa és intentar acostar aquelles coses que són dalt d'un pedestal a la gent normal.
I saps què, Ricard? Que les coses aquestes, quan s'expliquen fàcils, són fàcils.
T'enganxen.
I arriben més. Gràcies, Artur.
Vinga.
Arribem a les notícies de les 12 i ara tornem. Fins ara.